Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Benvinguts, estimats oients. Aquest és un programa especial d'Experiències de la vida perquè el proper dissabte, dia 2, si no en recordo malament, s'inaugura la nova teulada del Pare Font. I aquí tenim l'honor de tindre el senyor Pare Font, missioner claretià, Joan Fons Gumfaus, fill de Torelló, no?
Sant Pere de Torelló.
Doncs Sant Pere. Benvingut, Pare Font.
Gràcies, ben trobats.
És la segona vegada que l'entrevisto. Una vegada vaig fer ràdio al Cuber i va quedar la gravació molt bé, i que, per cert, encara s'estan editant a emissores FM de la xarxa de Catalunya.
No sé si
ho sap. Llavors, aquí, primer, a part de parlar de la teulada, jo vull fer una miqueta història del Pare Font, com va ser que va detir d'aquesta vocació i, llavors, en quins llocs ha estat de missioner. Aquesta és la primera pregunta.
Bona tarda a tots. La meva vocació va néixer amb una família cristiana, profundament arrels cristianes i una pràctica cristiana religiosa també. Soc el segon de 12 germans, i a casa doncs ens van educar amb uns valors humans i cristians, i des de petit vaig sentir aquesta crida a viure com a missioner i com a sacerdot. I evidentment que els pares em van anar acompanyant perquè pogués realitzar aquest desig meu, que després, passant els anys, doncs vaig descobrir que realment era la meva vocació. Vaig marxar de casa, que no tenia 10 anys, per entrar al seminari, però, esclar, no va ser fins als 18 anys que no vaig fer la primera professió religiosa com a missioner claretià.
Això de missioner claretià, es podia explicar aquesta paraula claretià per què és, pel que no ho sapen?
Sant Antoni Maria Claret, de qui ve claretià, va néixer a Sallent i era un gran missioner en el segle XIX, i ell va fundar una congregació de missioners perquè aquí es dediquessin a portar la paraula de Déu pels pobles de Catalunya, que ell havia corregut moltíssims pobles sempre a peu. I llavors aquesta congregació es va anar escampant per tot el món. Això va ser l'any 1849 i va ser l'any 1960 quan jo m'hi vaig apuntar ja com a religiós missioner.
Molt bé. Llavors, en quins països has estat de missioner?
Bé, fora de Catalunya, doncs, he estat al Camerún, una experiència curta d'un estiu, o d'un hivern, uns 3 mesos, per fer una primera experiència que no havia fet mai. Em va agradar molt allà al Camerún, al mig del cor de l'Àfrica, amb una sèrie de problemes de pobresa molt grans, i veia com els meus companys missioners treballaven decididament i amb una plena vocació a favor d'aquella gent, d'aquell país. Després, aquí a Catalunya, vaig continuar la meva tasca de pastoral juvenil i vaig oferir voluntari per anar també a Brasil, a l'Amazònia. Allà vaig estar-hi 7 anys amb un equip de missioners.
A la selva?
Sí, selva amazònica, sí. Frontera amb Bolívia, de tal manera que passant el riu Mamoré parlàvem en castellà, i a Brasil, a més, passant el riu ja parlàvem en portuguès, a part de la llengua pròpia dels indígenes que vivien allí, certament. Això va ser com si diguéssim país que dèiem de missioner, però considerem que Europa també és un país de missió.
En quins llocs va estar més? Ja.
No, així és per viure, i va ser aquests llocs només.
Vostè sap que al Tercer Món, tant a Àfrica com a Àsia, hi ha uns costums machistes impressionants i aberrants, com podem ser el cas de que Àsia, una dona, si no fa el que li diu un home, li tiren l'àcid a la cara, la destrossen i van a la policia i no fan ni cas. Què opina d'aquestes coses que passen al món?
Bé,
com se pot solventar això?
Això és qüestió que cada país anés superant aquestes etapes. El nostre treball, precisament, era també, quan entres en contacte amb aquests llocs, doncs poder anar inculturant a la gent a uns valors de respecte envers l'altre i no de superioritat envers l'altre, no? crec que és un treball lent, no gens fàcil, amb un respecte total a les ètnies i les cultures, perquè no podem pas anar a imposar res com s'havia fet segles passats, sinó a través del respecte i de valorar els valors que tenen ells. Certament, fem veure que el respecte a la vida i a l'altre és el primer.
Per cert, un altre tema també important que s'hauria de resoldre, que això surt per internet cada dos per tres, és aquests homes que es casen amb nenes, que no són ni adolescents ni res. Això com ho veu, totes aquestes coses, aquestes aberracions que passen?
Clar, jo no m'hi he trobat en aquests casos, però certament que hi ha cultures que és així. I també hi havia algunes ètnies al nostre país que també feien això. Per tant, jo crec que és el mateix que he dit abans, treballar i inculcar uns valors de respecte envers l'altre, respectant els drets de la infància, els drets de l'adolescència, fins que aquella persona sigui prou madura, però a vegades és lluitar contra una cultura que no és fàcil.
Parlant d'això, una cultura machista que a l'Àfrica, no dic a tots els països, però a la majoria de països, és la mutilació genital femenina, que practiquen les mateixes mares i pares. Això la Creu Roja fa una tasca d'aconsellar aquestes mares i àvies. Com ho veu això? Això és una altra barració que jo no acabo d'entendre.
Bé, també torna a ser el mateix que he dit abans de fet cultural. I crec, pel que vaig llegint i vaig assabentant, que s'hi està lluitant fins i tot els mateixos països.
Bueno, fem una mica d'intermig musical, llavors continuem parlant de vostè i també parlem una miqueta de la teulada, que és el que interessa avui. Aquest és un tema que va composar el Michael Jackson i el Lionel Richie i van gravar tots els millors cantants de parla anglesa a benefici dels nens pobres d'Àfrica. It's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone. USA for Africa, un tema que és molt bonic. Se l'aconsello que el baixeu de YouTube o compreu el CD. Si compreu el CD, serà en benefici dels nens pobres d'Àfrica. Pare Font, aquí tenim el pare Joan Font, i que li estem preguntant sobre la seva vida de missioner, i jo voldria que m'expliqués alguna anècdota que li hagi passat viatjant per aquests mons. Coses curioses, que sempre vaig sapigueu.
Sí, n'hi han de molt emotives, n'hi han de més serioses, n'hi han de més tipus acudit, no? Però la que jo veig com a més interessant i per mi emocionant és el fet d'haver lluitat amb els joves a favor de la seva dignitat i del seu respecte. I l'anècdota és la següent. Se'm presenten un dia dos joves, un noi i una noia, ella embastat, i van dir que a casa seva li deien o que avortés o que marxés de casa. Clar, jo no li podia dir que no ho fes per respecte a la vida, però jo també l'havia d'ajudar. Llavors els vaig ajudar tots dos buscant una casa que poguessin viure, etcètera, etcètera, etcètera. Passats els anys, ja havia tornat aquí a Catalunya amb colles de joves organitzava camps de treball, que anàvem allà mateix on havíem estat, i organitzàvem diverses tasques. I mentre érem allà, se m'acosta un nen saltant, que tenia uns 10 anys o així, i m'abraça. I dic, ai, com te dius, guapo? Dic, em dic Joan. Bueno, João, en portuguès, no? I llavors veig que venen els seus pares, no? Que jo coneixia, que era aquella parella que jo havia demanat de salvar la vida d'aquest infant. I li deien Joan, a honor del... Jo li vaig salvar la vida. Aquesta és una anècdota bonica. I d'altres, per exemple, amenaçats a vegades pels traficants de droga, perquè lluitàvem contra d'ells, perquè feien mal al jovent, no? I també em van amenaçar revòlver en mà, perquè havia fet alguna d'aquestes. Alguna altra vegada, defensant la població que no tenia llum elèctrica perquè no arribava el gasoil, els motors de llum, ara ja tot això ja està resolt, doncs també em volia nomenar alcalde de la ciutat. Dic, no, aquest no és pas el meu ofici.
Què podien dir perquè hi hagués més vocacions de missioners, com és el seu cas? Perquè sembla que últimament no n'hi ha masses de vocacions. Quin argument els podíem donar als joves?
Jo crec que no hi ha argument. Senzillament hi ha despertar a través del testimoni que hi ha un treball a fer en el món i que cadascú, des de la seva perspectiva humana i interior, doncs farà el seu treball a favor de la pau, de la justícia, de la veritat, en contra de corrupcions i en contra de tot això. Una altra cosa és que tota aquesta lluita doncs es pugui fer des d'una perspectiva cristiana, com pot ser el missioner. I jo crec que ja vindrà el temps en què tornaràs a ressorgir persones doncs, que tinguin ganes, des d'aquest punt de vista cristià, oferir la seva vida al servei dels altres.
Ara jo li preguntaré sobre unes ONGs, de diferents ONGs, i vostè m'ha donat la seva opinió concreta en poques paraules. La Creu Roja Internacional.
Jo crec que molt bé.
Interessant.
No conec la Creu Roja Internacional, conec la Creu Roja d'aquí, i és el que fan, i jo crec que és un treball bo, humà, humanitari.
Hi ha metges del món i metges sin fronteres. O sigui, hi ha dos tipus de...
Xapó, sí, sí. Amb alguna vegada he intervingut amb alguna xerrada amb metges sense fronteres i m'ha agradat molt la seva tasca. I alguna vegada, perdona, aquest metge sense frontera havia vingut a la missió nostra allà al Brasil a fer algunes intervencions.
I Sueta Children?
No ho conec.
No ho veig. Intermon Oxfam, que aquest ha tingut...
Sí, que els conec, aquests també havien fet alguna cosa de conjunt.
No diuen que la dona del Pedro Sánchez és la presidenta?
Pues no ho sé.
Hi ha hagut problemes.
Ho ignoro.
Aquí hi ha hagut problemes.
Potser sí.
Bueno, i llavors jo vaig apadrinar un nen, no sé de quin país, i m'enviava les seves fotos, els seus dibuixos i tal. Què opina d'aquestes coses que es fan? És interessant fer-ho això?
Nosaltres també ho tenim, i no va ser fàcil establir-ho, sempre i quan hi hagi una transparència en tot allò que s'està fent. De tal manera que jo crec, almenys des de nosaltres i perquè conec d'altres, que és un recurs més per poder ajudar a famílies. No pas en aquell nen o aquella nena concretament, sinó a la seva família, que el beneficiat és l'infant. Nosaltres ho tenim organitzat i ha funcionat perfectament sempre, amb tant les persones que allà se'n cuiden, com els que des d'aquí col·laborem. No? Però jo crec que sí que és un mitjà bo.
Bueno, i ara, abans de parlar de teulada, que ja comencem a parlar de teulada, fem una pareta musical, i aquesta vegada amb un tema que també es va fer pels damnificats del terratrèmol d'Haití. Somos el Mundo, però aquesta vegada amb cantants que canten en castellà. A veure què li sembla aquesta cançó.
Llegó, no hay momento que perder.
Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer. hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Si compreu aquest CD, els diners van a parar per l'ajuda dels damnificats d'Haití, que fa anys que estan en problemes, i ara el pare Font, el pare Joan, vol que li digui, a micròfons tancat, m'estava explicant coses que passaven a la frontera i m'agradaria que ho digués al micròfon, o si s'atreveix, perquè són coses molt fortes.
Bé, no sé si són fortes o no. Tenim companys missioners allà a Haití que van sofrir les conseqüències del terratrèmol, que se'ls va ensorrar totalment tot, i estaven allà per ajudar. Va caure l'escola, va caure l'església, va caure les cases de la gent, no hi va haver ferits, però hagués pogut ser un desastre, no? Tot i així van morir infants a la mateixa escola. I van utilitzar el pati de l'escola per muntar tendes de campanya perquè la gent poguessin tenir un lloc per ser acollits. I llavors buscar recursos. Nosaltres, com a congregació de missioners, vam focalitzar com a emergència, recollir de tot arreu diners per enviar allà. El que podien fer és enviés on els enviaven perquè fossin eficaços, no? I llavors, com que també tenim companys al país veí, que és la República Dominicana, a través d'ells, fundant una comunitat a la frontera, feia possible de fer aquesta, diguem-ne, transferència d'aquests valors econòmics perquè arribessin allà on havien d'arribar per ser eficaços.
Perfecte, sí, una bona tasca social que feien. Bueno, llavors anem directament al que ens porta aquí, perquè s'inaugura la segona taulada, diguéssim. Jo voldria que ens digués com va ser la idea i com va començar la tasca per poder fer el primer local de la taulada, que ha portat a molta gent que no té res que menjar, anar a poder menjar cada dia i tindre el menjar digne, inclús un sopar, prendre un entrepà pel vespre. Com va ser aquesta idea?
Bé, la idea, ja ho he explicat diverses vegades, l'arribar aquí a Valls em vaig adonar doncs que a part del treball que fa la Creu Roja, que feien des de Càritas, hi havia com un buit, i que aquí falta encara alguna cosa més. I ho vaig anar madurant, i amb la germana Jèssica, de les germanes que vivien allà a l'Hospital de la Sagrada Família, doncs ens vam posar a treballar buscant un local on pogués ser possible. Això mentrestant, organitzar-nos com a grup, no? Vam fundar l'Associació Solidària de Mare Déu del Lledó, la Taulada, i a partir d'aquí doncs, vam continuar la recerca del lloc. Em vaig trobar amb la senyora Palau ja traspassada i ens va oferir gratuïtament els locals d'una guarderia que hi havia hagut allà a la Creu Roja. I allà hem estat durant fins l'any passat, pràcticament.
Jo recordo que vaig estar a la primera reunió que es va fer amb diverses companyes de vostè, amb diverses persones col·laboradores, i li van dir, això és molt complicat, no ho farem. No sé si ho recorda, aquestes paraules, d'alguna persona d'aquestes que ho veia una muntanya immensa i que no es podia fer.
De fet, vam buscar altres alternatives, si càterings a través d'algun altre grup que ja fan menjars, si ens fessin algun més per poder servir-lo la gent que ho necessités. Però jo crec que hem aconseguit dues coses. A part d'ajudar a la família que ho necessita, hem creat a la ciutat una sensibilització solidària per aprofitar tots els aliments que possiblement anaven a sent bons, anaven a la brossa. I això també ha sigut un èxit, crec jo, de part de la ciutat, despertar la solidaritat dels comerços i àrees d'aliments.
És important que preparin els nostres oients un paper i un bolígraf, perquè després direm com es pot fer soci de la taulada per aportar diners dintre les possibilitats de cadascú. Mentrestant, anem parlant amb el pare Font, amb el pare Joan, que bon que li digui, i voldria saber quants col·laboradors té allí, entre cuineres, entre personals que serveixen, bueno, actualment, després parlem de la segona teulada.
Actualment, són gairebé els mateixos, sempre s'hi afegeix algú i sempre hi ha algú que ho deixa, per raons que siguin, no fa el cas. Són una trentena de voluntaris, no?, que treballen a la cuina alguns, d'altres a servir a la taula, i d'altres a l'acollida. Els que estan a l'acollida reben la gent que venen, que de bon matí poden venir per rebre l'esmorzar, poden dutxar-se i poden rentar la roba. Tenim aquestes tres coses abans de l'àpat del migdia, no? Però sobretot la bugaderia i la higiene personal ho vam considerar important i això s'ha fet des del primer dia.
O sigui, una persona es pot arribar, pot dutxar, es pot anar al lavabo, que és una cosa molt important, que molta gent són indigents, que no tenen ni lloc on anar a dormir al vespre.
Pensa que hi ha gent que viuen d'ocupes i allà no tenen ni llum ni aigua.
Sí, sí.
I llavors nosaltres els hi oferim, doncs, aquesta possibilitat.
Llavors, les aportacions que hi ha, com es pot fer una persona? Diu, bueno, jo em vull ser soci de la teulada i aportar la meva modesta quantitat. Com es pot fer? Hi ha algun fullet allí?
Si tenim a la parròquia, allà mateix, a la teulada, quan dic parròquia vull dir la parròquia Mare Déu del Lledó, tenim uns tríptics en què s'informa de com utilitzem la seva aportació. Llavors, la persona que ho fa, doncs, dona el seu compte corrent o bé agafa el nostre compte corrent i fa la seva aportació mensual, trimestral, anual o semestral també. I cadascú fa segons les seves possibilitats.
A la teulada també hi ha impresos d'aquestos?
Sí, també.
O sigui que té bé un poden fer. Sí. Llavors, quina acceptació ha tingut? Perquè jo sé que hi ha supermercats que s'han portat bé i altres no. En general, l'acollida ha sigut bona de la gent?
Sí, sí, sí.
Botigues,
sí. Jo crec que sí. Des de les botigues petites de la ciutat, que algunes ens portaran pa o més d'una, d'altres ens portaran allò que ells produeixen, sigui verdures, sigui fruita, sigui carn, però hi ha també les grans àrees de supermercats, doncs, que també ens truquen, o algunes ja no cal ni trucar, i tenim un conveni amb un supermercat que no volen que en fem propaganda, doncs que cada dia ens porten una furgoneta plena de menjar.
Les persones que poden vindre allí, pot ser qualsevol persona, inclús una persona que té l'ajuda familiar de 400 euros, o una persona que no té papers, pot vindre allí també?
Tothom que tingui gana. Llavors, evidentment, que aquests que tenen uns diners, que si és 400 euros, jo considero molt poca cosa per poder subsistir, doncs evidentment que aquests no tenen cap pega. Quan en tenen més, on parlem i veiem a veure fins on ells és realment necessari que vinguin o no vinguin, o bé perquè necessiten dinar amb companyia i és un altre argument per venir a dinar, perquè ja poden dinar amb companyia i llavors fins i tot ells poden fer alguna aportació a la teulada.
Ha tingut aportacions oficials de l'Ajuntament, de la Diputació?
No, la Diputació no hem demanat mai res, però l'Ajuntament sí.
Jo sé que per aquesta tasca li han donat dos premis. Podria dir quins són aquests dos premis? Pensar que no li agrada parlar d'això, però jo voldria que ho digués.
Bé, el primer va ser la nit de Premis de Valls, que va ser el premi a la iniciativa cívica. I l'altre premi va ser del Vallenc, que cada dos anys fan un premi que organitza el Seminari del Vallenc sobre la lluita contra la pobresa, en el qual també hi va ser la germana Lucía Caram.
Molt bé. Ara, precisament, ho tenia aquí apuntat, que li volia preguntar sobre aquesta germana, que ha tingut molta polèmica perquè ha atacat el govern del PP, ha tingut problemes, l'han posat prohibida per anar a unes televisions perquè diu que deia massa les veritats. Què opina d'ella? I el pare francès ha apoyat la seva tasca que ha fet?
Jo la conec d'haver-nos vist aquell dia del sopar així personalment. Vaig ser en el seu convent a Manresa, però aquell dia que hi vaig ser i no hi era ella. Ens vam estar allà una estona pregant a l'església, això sí. Jo crec que el que ella fa és una tasca que l'envejo i tot, déu-n'hi-do. Parlar o dir coses que a algú li deu fer mal d'orelles, doncs és normal quan un fa una denúncia. Què li va passar a aquell que ha estat el nostre fundador del cristià? També va acabar clavat a la creu. I eren pels mateixos que governaven en aquell país. Vull dir que jo diré una cosa, que quan tu denuncies un fet, aquell que és denunciat no li agrada. I llavors, segons quina cara tingui, et perseguirà. Però això ja ho diuen les benaurances de Jesús, eh? Feliços vosaltres quan sereu perseguits, maltractats i insultats.
I del pare d'Àngel, quina opinió en té? Perquè és el seu... aquí tenim el pare Joan, i a Madrid hi ha el pare Àngel, que a més ha anat a camps on hi ha refugiats, que allí les passen canutes amb les tendes, passant fred i totes aquestes circumstàncies. No?
Miro, tota aquella persona que dedica la seva vida, no hores, no, la seva vida, al servei dels menys afortunats, és digne d'elogi. Ja m'agradaria a mi, per vocació, estar en els camps de refugiats, perquè només ja hi he estat, ja he estat en temps de la guerra de Bòsnia, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi amb un grup de joves i amb ells doncs, treballar amb els refugiats allà a Bòsnia. Però el que ha passat després, que és tota aquesta immigració, jo diria no sé quants milers han arribat, i alguns han mort pel camí, ho sabem de sobres, i tal com viuen, encara el diari Avui en parlava, el diari Ara, em sembla que és, de com hi ha hagut abusos allà en aquests camps de refugiats i que és una vergonya europea.
Quin és el perfil de la persona que ve a dinar allà a la teulada? Són estrangers? Són
No, són gent que viuen aquí.
Sí, inclús jo a vegades a la porta he vist gent esperant-se i gent ben vestits.
Són gent que viuen aquí. Bueno, ningú té per què anar mal vestit per ser pobre.
No, home, també n'hi ha que es veuen...
Alguns n'abusen, també és veritat, Però hi ha alguns que són musulmans que també els hi donem menjar, però potser, si en venen 100, n'hi ha 10 o 15 de musulmans.
Quin percentatge, bueno, també en venen de l'Àfrica negres, però quin percentatge són del nostre país, o de tota Espanya, i quin percentatge són estrangers, aproximadament?
No sé què vols dir estrangers, si viuen a Valls...
No, fora d'Espanya, que no són d'aquí... l'estat espanyol, quants d'estat espanyol i quants de fora, quin percentatge, si ho sap més o menys.
La majoria són tots d'aquí. El percentatge no te'l puc dir perquè no l'he calculat, però la majoria són d'aquí. I n'hi ha, sí, que són de raça negra i n'hi ha que són de religió musulmana. Però sí que n'hi venen, ja ho crec que sí.
N'hi ha que tenen addiccions a les drogues...
També,
i
també.
El qual... Hem d'estar... I els hi donen problemes allí?
Alguna vegada, doncs, algun ensurt d'haver de controlar amb una mica més de fermesa aquella persona que s'ha exaltat una mica fora de to i llavors els hem de cridar l'atenció.
I si porta bé i reincideix, què fan llavors en aquest cas?
Bé, tampoc reincidir, tampoc ho diria, però perquè a vegades amb un avís potser n'hi ha prou.
Quantes persones venen a la teulada cada dia? Jo tinc, m'han dit que sobre entre 100, 150 pot ser.
No, tants no. Però al voltant de 80, 90, 100, això sí, alguna vegada hem arribat a 120 o 130, però és més puntual, no? No tots dinen allà, no tots seuen a taula. Podem dir que un 50% seuen a taula i mengen i uns altres s'emporten les carmanyoles a casa seva, potser perquè doncs, són dos o tres i es queden millor menjar a casa seva, o perquè tenen algun fill que va a l'institut i així es pot menjar a casa seva el que s'emporta de la teulada.
L'altre dia sortia d'un supermercat i hi havia un noi negre que demanava caritat. Dic, tu sabes on està la teulada? I dice, no sé. Sabes que podria comer allí gratis? Ah, no ho sabia, però sí, creo que he oído algo, pero yo no tengo papeles. Entonces, sin papeles allí no me aceptarán. Digo, puedes ir, y además de parte mía, si quieres das mi nombre. Entonces no habrá problema. Doncs, però la majoria ja ho saben, tots els que m'han acreditat allí a la porta...
Tots ho saben, ja ho saben, perquè entre ells s'ho diuen tot i tots s'ho coneixen. Vull dir que no. I perquè no tingui papers, això no vol dir que no pugui dinar.
Llavors, més, prenen alguna cosa per sopar si no tenen res.
Sempre s'emporten una bossa, sí.
I aquest noi que em vaig trobar me diu, és que ara no puedo ir porque estoy en el Ramadán.
Sí, això sí.
I solamente puedo cenar, bueno, te vas a buscar algo que tenen a la mediodia per a la... Ah, pues buena idea i tal, em va fer gràcia per això. Bueno, llavors me queden poquetes preguntes, però fem un intermig musical i llavors tornem i ja parlarem ja de la inauguració de la nova teulada. És un tema molt conegut, que té molts anys, però és boníssim. És de Procol Harum, I White Set Uthpal, con tu blanca palidez, que és la traducció al nostre idioma.
We skip the life and dangle. We turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick.
Seguim parlant amb el pare Joan Font, missioner i fundador de la Teulada, i jo també, abans de parlar de la nova Teulada que s'inaugura el proper dia 2, el dissabte, la seva opinió sobre el que està passant d'aquests immigrants que es juguen la vida per arribar al nostre país pensant que això és Amèrica i que, en fi, s'estan morint ofegats molt d'ells, que això té mils i mils i cents mils de morts i la gent ja ho dona com una cosa normal. Quina opinió en té d'això?
Que és un desastre humà. Això és una autèntica plaga. Vaig sentir la conferència d'un veí de Reus que hi treballa amb el seu vaixell i realment és dramàtic, és dramàtic, i encara no entenc com els hi van retenir el vaixell, perquè els acusaven de traficar amb criatures.
De fet, hi ha màfies que es dediquen a portar aquesta gent, perquè aquests pobres immigrants paguen molts diners a la màfia en molts casos.
Això sí, però això és culpa dels governs. D'on surten aquesta gent que no saben arreglar la situació? I aquí, potser perquè no saben dialogar amb els d'allà per poder veure com això es pot resoldre. No, jo no sóc qui, ni com, ni què, per poder oferir una solució. Però, esclar, quan mires humanament les persones que passen per aquest tràngol, dius, bueno, què podem fer? No? Almenys des d'aquí, acollir-los. Almenys d'això. Però llavors els estats haurien de trobar solucions perquè això es resolgui, però és que es resolgui a casa seva mateix.
I el problema de les valles de Melilla, on salten la valla, se passen hores a dalt penjats i quan baixen la policia a cops de garrots els destrossen. Això també és una altra cosa que no sé el govern com ho permet que hi hagi aquestes coses. Quina opinió en té d'això també?
No, home, ja em pots contar quina opinió haig de tenir, si no, són persones i com són tractades i de quina manera. Clar, dius, és que ha entrat a casa meva i no té per què entrar. Bum, garrotada. Si entra un lladre a casa, doncs també el denunciarem i el farem fora. Però de quina manera aquella persona busca la vida i aquí li neguem la vida.
Tinc entès, això no sé si vostè està informat, de que la persona que no té res o és molt pobre pot anar a la Creu Roja a recollir menjar.
Sí.
Com funciona aquest mecanisme?
Ah, això és molt senzill, no és pas gens complicat. Tenim dos centres d'aliments, que és Càritas Interparroquial, a baix del Portal Nou.
Al costat de Montserrat Quadrada.
Sí, i la Creu Roja. Llavors nosaltres com a menjador. Són tres institucions aquí a Valls que oferim a la gent que ho necessiten, que no pugui ningú a Valls passar gana. A part, nosaltres oferim, doncs, ja ho he dit abans, la part higiènica i la part de bugaderia. Com funciona? Senzillament, des dels serveis comarcals o dels serveis socials de la ciutat, hi ha els programes per orientar aquesta gent a recollir el menjar que poden necessitar en aquests dos centres.
Se'ls analitza abans quines persones
són? Sí, hi ha els assistents socials que se'n cuiden i veuen fins a quin punt ho necessiten cada setmana, cada 15 dies, o cada mes. O, cada...
o sigui que van a Casa Caritat a buscar un assistent social perquè els hi expliqui com
ho pot mateix,
fer. Sí. És un bon sistema. També a Caritas també em sembla que poden comprar roba per un euro.
Sí, hi ha un munt de roba que la gent ens porta, allà al Lledó en porten molta, doncs ho distribuïm i allà es reparteix el que ell que necessita, certament.
Jo li volia fer una proposta, bueno, ja sé que, a part de que la gent s'apunti com a soci de la Teulada i que portin els diners, jo tinc un número de telèfon aquí que si voleu prendre nota és el 977-62-22-26 on podeu trucar i es venen a buscar el menjar si és la zona per aquí, i a part, si voleu oferir diners en metàl·lic, però a part podeu fer un subscriptors mensual i pagar el que vosaltres veieu. Però no sé si, perquè jo sé que vostè feia una rosada al setembre, inclús alguna vegada jo li vaig portar artistes per fer la rosada de la Maria Jacob i els Pessigolles i tots aquests, que va anar molt bé, però últimament això no ha funcionat. Hi ha hagut algun problema que ha baixat aquesta cosa, perquè abans venia molta gent.
No era per la Teulada, això era per la parròquia del Lledó. Era per la parròquia del Lledó, per festejar la festa de la parròquia, senzillament. Llavors, tota aquella feligresia doncs, que li agradava de trobar-se i compartir un dinar, doncs fèiem això senzillament i passàvem una tarda després de la missa que fèiem el matí del diumenge, doncs anàvem a dinar junts i senzillament era això. I si recollíem 200 o 150 o 300 euros, eren a fons de la parròquia del Lledó, que després hem arreglat la façana i encara estem pagant deutes.
I per cert venien pobres allí i si sobrava arròs,
s'ho menjaven.
Hi ha una cosa que m'he descuidat de preguntar-li. Hi ha rumors de que la gent que sent dir que hi ha marroquís a aquest poble i altres llocs que cobren una ajuda, equis, no sé si 400 o 600 euros, però sense treballar ni haver cotitzat mai. Què opina d'això?
Això no sé si és cert. No puc dir res perquè no sé si és cert.
Bueno, és rumors que corren.
Si són rumors, s'ha de verificar.
Llavors jo li faig una proposta. Jo coneixo molts artistes, mags, músics, que potser entrevistaré en aquesta emissora, i a mi em faria il·lusió una cosa que fa temps que tinc al cap, i és que vostè demanés autorització al Centre Cultural un dissabte, per exemple, a la tarda, i jo li buscaria a tots els artistes perquè vinguessin a actuar gratis. Què li sembla l'idea, en principi?
Fantàstic, no seria pas la primera vegada.
Ja ho hem fet, això, una vegada?
Sí, quan hi havia el Happening, allò de TV3, com ne deien, aquell concurs de cants, doncs vam convidar una vegada els triomfadors, i vam venir aquí a Valls, i allà al Centre Cultural doncs vam organitzar una vespre de diumenge, o de dissabte, no sé com va anar, doncs, o el Teatre Principal també, cants que la gent pagaven una entrada de 5 euros i ajudava a pagar les despeses de venir aquesta gent i tot el que es recollia, si van ser 2.000 euros o 1.500 o 3.000, tot va anar per la Teulada o a vegades repartit entre Càritas i la Teulada.
Però si es fan diversos artistes, cantants, cantautors, grups... I...
S'ha de fer bona propaganda perquè la gent ho sàpiga, si no, no vindrà ningú.
I Max, llavors una bona propaganda a través de la ràdio, a través del Facebook...
Que... També ho van fer una vegada... aquests de la moda Valls, o no sé com ho diuen, que ara ho fan al pati, doncs ho havien fet allà també al Centre Cultural i feien pagar 5 euros i tot, o 1 euro, i tot el que van recollir va anar per la Teulada.
Doncs això, jo li faig un desafiu, si m'ho accepta, de que buscarem una data, demanem a l'Ajuntament gratis al Centre Cultural, que és més gran, jo parlaré amb una sèrie d'artistes que estan a prop d'aquí, que no tinguin despeses de viatge, que segurament diran que sí, i artistes molt variats i importants, que jo tinc previst entrevistar aquí a la ràdio. I llavors podem fer un festival.
Perfecte, sembla, perfecte, eh? Perfecte, sí.
Val. Doncs jo he acabat totes les preguntes, no sé què preguntar-li més, si vol donar una anècdota més, o vol fer un comentari que no he fet, o el que sigui. Jo l'únic problema que tinc és que he tingut un fallo. Tenia que haver buscat el telèfon que el té el pare Font, a la madre Lucía Caram, perquè parlés 5 minuts a nosaltres 10 minuts, és un fallo que he tingut i demano que em perdoneu, perquè això se m'ha ocorregut a última hora d'avui i hauria quedat l'entrevista rodona perfectament bé perquè ell la coneix i segur que he dit que sí. Bueno, vol comentar alguna cosa més?
No, agraït per aquesta oportunitat de poder parlar amb la gent.
Ens queda dir l'hora de la inauguració i com funcionarà.
Explica dissabte, aquest dissabte que ve, dia 2, a les 12 del migdia, hem convidat a tots els que són socis, hem convidat els industrials de Valls que han treballat i que encara els devem diners perquè també hi vinguin i participin com un agraïment a la paciència que tenen fins a no poder cobrar i que suposo que serà ben aviat. I hem convidat tots els voluntaris que seran allà per atendre els visitants.
Jo no sóc soci, però vull fer soci. Puc vindre també a la presentació?
Sí, vine, sí? Seràs ben
rebut. Doncs el dissabte seré allí a les 12 del migdia en punt i, en fi, hi veurem l'ambient aquest, que segur que serà molt maco, i, en fi, és una obra del pare Font, pare Joan Font, que ell vol que li digui Joan, que ojalà n'hi hagués molt com ell i com el pare Àngel de Madrid i la Lucía Sorcaram, perquè per desgràcia n'hi ha pocs. Gràcies per la seva assistència a Ràdio Ciutat de Valls, una emissora que s'escolta arreu del món per internet, i espero que la gent s'animi a fer soci de la Teulada. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la Vida.